empujé la puerta, me empezó a pasar. Que la noche la ocupaba en pensar en ti.
La pedra en sec és patrimoni de la UNESCO, però no és patrimoni dels homes. Però si anem més enllà de les pedres i parlem de geologia, què passa? La presència de les dones es torna a fer petita. Per què passa això? És que a les dones no ens agraden les pedres? No va així la cosa. Ja us dic que avui els farem passar tots per la pedra, Sílvia Andrés.
I no en deixarem ni un.
Vas molt forta. Escolta'm, d'on surt això que ens expliques aquesta setmana?
Avui us parlo de GEAS, Mujeres que estudien la Tierra, un llibre que em va descobrir una colla de geòlogues que segurament, com jo, no sabíeu que existien.
Està claríssim que ens falten referents, no?
Exacte, i de fet una de les autores del llibre, l'Anna Constant, també geòloga de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i vicepresidenta de la Societat Geològica Espanyola, explica per què han fet el llibre.
De toda la ciencia, ¿no? Física, matemática, química, incluso biología, quizás la geología sea la ciencia que es más desconocida. Y bueno, y al mismo tiempo hacer justicia histórica, ¿no? Con mujeres que alcanzaron grandes logros. Por otro lado, queríamos crear referentes para chicas y chicos en un campo pues que cada vez tiene menos presencia en los planes de estudio de primaria y secundaria. Y teníamos en el punto de mira, nos teníamos a nosotras mismas, porque muchas nos hemos formado sin tener referentes femeninos en nuestros campos de estudio.
Unes contribucions sense les quals és impossible entendre la geologia avui en dia. De les històries d'aquestes 12 dones, n'he triat 3. Comencem amb la de la Mary Anning, que és una de les que més m'ha impressionat, Montse.
Mary Anning ha sido bautizada como la madre de la paleontología. Ella realmente no tenía una formación académica y de hecho ella recolectaba fósiles, aprendió a recolectarlos porque su padre lo hacía. Hizo grandes descubrimientos, el primer ictiosaurio, y es verdad que sus descubrimientos llegaron pues en ese momento a la Sociedad Geológica de Londres, pero lo hicieron a través de geólogos que en muchos casos se apropiaron de sus descubrimientos. Solo al final de su vida fue cuando se reconoció realmente la aportación de Mary Anning.
Va ser una científica excepcional, autodidacta, però malgrat tots els seus descobriments, mai els hi van reconèixer. Li van pispar directament la feina, Montse. I, a més, doblement victimitzada perquè era dona i, a sobre, perquè era pobra.
De fet, això que explicaves, de que els hi pispen la informació, no és la primera vegada que passa.
L'Anna també ens parla d'una altra dona considerada una de les grans pioneres de la geologia.
Florence Bascom tenía una curiosidad innata por la naturaleza y consiguió entrar a estudiar geología en la Universidad de Wisconsin, pero con muchas dificultades porque estaba prohibido el acceso a la biblioteca y a determinadas clases que estaban pues reservadas en exclusiva para los hombres. En algunos casos tenía que estudiar o asistir a clases detrás de una pantalla, ¿no? Para no distraer.
De fet, m'encanta perquè aquesta història és la mateixa que vam explicar una vegada al programa de la Concepción Arenal, que va ser la primera dona que va estudiar dret a Espanya. Li deien jurista, però no la van poder dir mai advocada perquè no li van donar el títol, tot i que havia anat als exàmens, ho havia fet tot.
Però, malgrat tots aquests obstacles, va persistir i se'n va sortir.
Era excepcional y obtuvo las mejores valoraciones en su tesis doctoral. De hecho, fue elegida miembro de la Sociedad Geológica Americana. Fue la segunda mujer en conseguirlo y eso abrió un camino pues, para el resto de geólogas que vinieron después, porque además es lo que puso mucho. Mucho hincapié fue en crear una escuela, en formar a nuevas geólogas. El tema de Nazgûl pues, fue la semilla de la expansión que tuvo la geología entre las mujeres en los inicios del siglo XX.
La Florence Bascom va estar especialment orgullosa de ser la professora de les futures geòlogues, perquè, com deia ella, no és cap mèrit ser únic en una espècie. Afirmació que m'agrada molt.
I tant, doncs, i em sembla que Bascom també és el nom d'un asteroide, no? Al final va aconseguir almenys tenir un nom d'alguna cosa. Aunque cuando vuelo contigo, no me preocupo más,
sueño contigo, luz de filtra de luna. I la tercera geòloga que he triat va fotografiar i filmar volcans en erupció. Com que cada dia parlem del volcà de la Palma, està bé saber que una dona va dedicar la seva vida a entendre'ls.
Katia Kraft fue una mujer que desde muy pequeña se sintió atraída por los volcanes, ¿no? Creo que la majestuosidad que tienen ha cautivado a todas las culturas. Y ella se sintió atraída, estudió física y geoquímica y durante los estudios conoció también al que sería su marido, Maurice Kraft, que era también geólogo, era un apasionado de los volcanes. Y sus descubrimientos fueron comunes porque su trayectoria personal y profesional a partir de ese momento se hicieron indisolubles y eran realmente un equipo.
Desgraciadament, les seves vides van tenir un final trist perquè van morir l'any 1991 durant l'erupció del Mont Hunzen al Japó, amb 40 periodistes més que cobrien la notícia.
Clar, si ho penses trist o no, perquè si t'agraden tant els volcans...
Vaig estar a punt d'escriure, però vaig decidir-me pel trist perquè segurament, potser ella, aquesta mort va ser la que li hauria agradat, no ho sé.
Doncs això em fa pensar aquests dies als informatius que quan es va començar a explicar la història de l'erupció de la Palma es parlava només amb geòlegs, com sempre passa, com va passar amb la sempre. Covid, i les feministes són les que van picar una mica la cresta i després ja van començar a haver-hi dones parlant-ne, no?
L'Anna explica que els equips desplaçats a la Palma són paritaris, tot i que hi posa un però.
Sí que es verdad que en los primeros días tras la erupción pues hubo una menor presencia de mujeres en las primeras líneas, ¿no? De exposición a la prensa. Con el paso del tiempo ya se han ido sumando más voces. De hecho, desde los medios se demanda que haya voces más diversas y yo creo que eso es muy positivo y que también permite dar visibilidad a la diversidad que hay en ciencia.
Així que si voleu descobrir les 9 dones restants, llegiu GEAS, Mujeres que estudien la Tierra, de Rosa Maria Mateos i Ana Ruiz Constant, amb il·lustracions de Níbula Uyà.
Parean eixer izaitan eska horrek ez daki.
Fins ara hem parlat de senyores estrangeres, però a Catalunya segur que tenim les nostres GEAS, les nostres geòlogues, particulars, oi?
Sí, i saps que comparteixes cognom amb una de les dones de referència en geologia, la Carmina Virgili, que hi ha alguna cosa que no m'hagis explicat? Sou parentes?
No, jo només pico pedra amb això del feminisme.
Aquest cop he anat a la Universitat de Barcelona per trobar-me amb l'Anna Travé, catedràtica de la Facultat de Ciències de la Terra, perquè ens parli de l'altra Virgili del programa d'avui.
Vols dir la important, no?
La Carmina Virgili va néixer aquí a Barcelona. Ella es va llicenciar l'any 48, però en Ciències Naturals encara no existia la llicenciatura de Geologia. A l'any 56 va fer la seva tesi i a l'any 63 va guanyar la càtedra d'Estratigrafia a la Universitat d'Oviedo. Llavors ella va ser la primera càtedra dona a la Universitat d'Oviedo.
A més, la Carmina Virgili va ser secretària d'Estat d'Universitats i Investigació del govern de Felipe González. La Isabel Cacho, també catedràtica de la Facultat de Ciències de la Terra, ens explica l'anècdota del primer dia de Carmina Virgili com a secretària d'Estat.
Y a la entrada, pues se contó con los seguridad y dijeron que no podía entrar por allá. Dijo, hombre, si voy a trabajar. Y dice, si soy la secretaria de Estado. No, es que las mujeres, las secretarias, entran por otra puerta. Pero aquí solo entran los secretarios de Estado. Y dice, no, pero yo soy secretaria de Estado, no soy secretaria de un secretario de Estado. No puede ser, tú no puedes ser secretaria de Estado. Y no la dejaron entrar hasta que se plantó allá. Y llegó un superior y al final se aclaró y le dejaron entrar. Pero es un reflejo de la mentalidad del momento en el que no se concebía que una mujer pudiese tener un cargo de relevancia y hubiese entrar por la puerta.
Home, n'hi ha alguns que els hauríem de llançar pedres, ja t'ho diré ara.
Seguim amb el nostre recorregut, perquè ara l'Anna Travé ens parla d'una altra geòloga, l'Alícia Marriera.
És nascuda l'any 1940, va ser professora de petrologia sedimentària aquí a la Universitat de Barcelona entre el 65 i el 72, i després es va dedicar molt a la carrera museística, com conservadora de petrologia de les roques. Va ser directora d'aquest museu de geologia. Llavors, ella ha dirigit molts treballs dintre del museu de geologia. Va liderar molt la promoció i la divulgació tant del patrimoni geològic de Catalunya i també del museu en general, no?
I està viva més, o sigui, que ens encanta.
L'Alícia Marriera va compaginar la seva passió per l'espeleologia amb l'alpinisme. La Isabel Cacho també ens volia parlar d'una última dona, la Núria Soler.
Sí que me gustaría apuntar que ella no fue nunca catedrática, se hacía llamar ella Soler de Porta era su marido y toda su carrera fue de la mano juntamente con su marido, quien sí que fue catedrático. Y esa es una situación que se encuentra muy frecuentemente en geología, ¿no? De mujeres con carreras espléndidas, creo que siempre han hecho su carrera de la mano de su pareja y que al final muy a menudo es él que acaba siendo catedrático y siendo las mujeres muchas menos veces las que destacan como con esa posición.
i no només de la geologia, malauradament.
I abans d'acabar, com ens recorda la Isabel Cacho, en ciència en general i en geologia en concret encara queda molta feina a fer.
Aquí a la Universitat de Barcelona no existió ninguna geóloga catedrática femenina, geóloga, hasta el año 2019. Sí que existían muchas geólogas, ha habido geólogas brillantes, pero las circunstancias que fuera ha hecho que hubiese ninguna geóloga catedrática hasta el 2019, que de hecho ese año fuimos cuatro que entramos a ocupar este cargo. Realmente eso refleja que si no lo sabía antes no era porque no hubiese habido mujeres aptas, sino porque las circunstancias no habían dejado que estas mujeres ocuparan esta posición.
La geologia és de totes les ciències la menys popular i això encara invisibilitza més aquestes científiques extraordinàries.
Déu-n'hi-do, 2019, eh? Fins al 2019 no hi havia catedràtiques. Allò de tirar la pedra i amagar la mà, res de res. Dones importants que han quedat sepultades per la gran roca del masclisme i la ignorància que ho aixafa tot. Gràcies, Sílvia.
Ja ara. El carro que et sentia.